Bon dia. Alcaldes de la Garrotxa lamenten que passin els mesos i no es concreti la simplificació burocràtica aprovada a l'Estatut dels Municipis Rurals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Amb tota la traïnina burocràtica que tenim, ens fa anar molt malament en els pobles petits. Per què? Perquè no tenim mitjans per poder-ho resoldre. I hem de dedicar, l'alcalde hi ha de dedicar moltes hores a fer papers que no li tocaria, la secretària no pot bé un dia a la setmana i per tant fa tot el que pot i s'emporta feina a casa. Vull dir, això és molt d'agrair al personal que tenim perquè realment té un esperit d'implicació i de servei encomiable. I en canvi no veiem aquesta simplificació, més aviat tot es va complicant més. Per tant, jo, això és un crit ja d'alerta, de dir, escolteu, que així no podem anar.
És l'alcalde de Sales de Llierca, Miquel Palomera, és una de les veus crítiques davant una problemàtica que s'accentua als pobles més petits i amb menys personal treballant a l'Ajuntament. Demana també que a nivell comarcal o de Diputació es permeti fer venir per algunes hores personal administratiu per ajudar-los a complir amb tota la burocràcia que exigeixen les administracions superiors. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però avui és divendres, 24 d'abril del 2026, i el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Joves de la Garrotxa participen en el segon speed dating organitzat per Dinàmic. La jornada, adreçada a nois i noies majors de 18 anys que busquen feina durant aquest estiu, compta amb la participació de diverses empreses de selecció de la comarca. El Consell Comarcal destaca la reducció de l'atur entre joves de 16 i 24 anys, que ha caigut un 3% comparat amb l'any 2024. La regidora d'Ocupació, Formació i Talent de l'Ajuntament d'Olot, Vanessa Catalán, explica en què consistirà la jornada.
Consistirà en que, quan arribin els joves, seran atesos pel servei d'ocupació de Dinàmic, se'ls explicarà el funcionament de la jornada, on els joves passaran per diferents empreses de selecció, entregaran els seus currículums i el podran explicar. També podran explicar els seus interessos per poder treballar durant l'estiu.
I avui hem de parlar també de la Diada de Sant Jordi, que torna a omplir el centre d'Olot de llibres, roses i tradició local. Centenars de persones han passat per les diferents parades del Firal aquest dijous. En un matí marcat pels núvols i una tarda totalment diferent amb el sol com a protagonista, llibres d'autors locals i la Rosa Vermella han estat els triomfadors d'una nova jornada marcada pels somriures i la xerrada entre coneguts. El responsable de l'editorial Oliveres és Josep Oliveres.
Principalment els que es venen més són tipus novel·la, de diferents autors, sobretot, esclar, nosaltres ens coneixen per ser pioners en autors locals, però un dels que destacaria que s'ha vengut molt, molt, molt és el de l'Aiguat de 1940, segurament perquè no s'havia escrit mai un llibre sencer d'aquest tema. Havia sortit capítols amb un llibre de temàtica variada, havia sortit en altres llocs o columnes, però tot un llibre dedicat a l'Aiguat, tant a la comarca de la Garrotxa com del Ripollès, nosaltres hem ajuntat les dues comarques, és el que ens treuen dels dits.
I no deixem enrere encara Sant Jordi, perquè avui és dia de fer valoracions, i és que els autors catalans i locals s'imposen en les vendes de Sant Jordi a la Garrotxa. Els més venuts han estat El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, i Manual de defensa del català d'Òscar Andreu. Pel que fa a garrotxins, destaquen Alta Garrotxa en essència, El conte de la faràndula La marranada, i Et veurà tothom, de Maribel Torres. Una jornada amb molta afluència i una oferta àmplia, amb fins a 800 títols diferents venuts. N'ampliarem encara més informació en aquest informatiu que tot just ara comença, però també és notícia que autors com Nietzsche o Neruda han ressonat amb les veus dels alumnes del Montsecop a l'abecedari poètic. Aquest Sant Jordi, alumnes de segon d'ESO o batxillerat han pujat a l'escenari de la Sala Turín per culminar el seu treball que han realitzat en els últims mesos. El professor de Llengua Castellana i Literatura, Càndid Sampere, creu que la poesia acaba calant els joves i diu que és una experiència que els prepara per parlar en poesia. Públic. Escoltem alguns dels alumnes, que són Roger Valldeperes, Naja Pérez i Marina Casadevall.
La major dificultat és aprendre a recitar i saber en quin moment ho has de fer, coordinar-ho amb la música i saber els ritmes que has de portar. és bastant complicat.
A les hores de pati treballem sobretot els primers patis que tenim 20 minuts i en Càndid, el nostre director, ens dona el poema per treballar el també a casa.
I després de tant treball i tant de temps, doncs, sortir aquí i veure aquest resultat dels assajos és bastant gratificant realment.
En esports, l'Olot vol evitar caure en descens directe en l'última jornada. Si el conjunt lotí guanya aquest diumenge a Reus, evitaria baixar directament a tercera federació i només podria caure en zona de play-out. El tècnic Roger Vidal no podrà comptar amb Joel Arumí, que compleix cicle de targetes. El partit es jugarà en horari unificat aquest diumenge a les 12 del migdia.
Sabem que l'entorn els ajudarà molt, però nosaltres crec que ens movem bé en aquests entorns i és un partit molt maco de disputar, en un camp amb bones condicions, de bones dimensions semblant a les nostres, per tant, penso que no condicionarà.
I la 72a edició de la Clàssica Olot comptarà amb més de 150 quilòmetres i voltarà per diferents punts de la comarca. La previsió que fan des de l'organització és superar el centenar de ciclistes, tot i que la prova olotina coincideixi amb altres copes d'Espanya. Un dels organitzadors de la Clàssica és Carles Torrent.
Carrera d'eliminació, no? Jo crec que has d'anar ben col·locat, les carreteres són estretes, són de col·locació, els repetxos són durs però curts, intensos. Si no vas ben col·locat, doncs quan tu comences a pujar el repetxo els altres ja estan a dalt, no? Que vol dir que doncs tens que fer molta més força per tornar a atrapar amb els de davant. Bàsicament és això, és d'eliminació, és de bueno, com les clàssiques que estem veient ara de les copes del món, on els corredors com en Van Der Poel i tots aquests, estic segur que si vinguessin a córrer un tipus de carrera com aquesta aquí a Olot, la disfrutaríem molt, els agradaria molt.
I avui a la contraportada Ribas Callarín, Drink Drink, el segon llibre d'una col·lecció amb la faràndula olotina com a protagonista. Escrit per Pep Fargas i il·lustrat per Nina Bach, està adreçat als més petits. Els cabeçuts són el fil conductor d'aquest conte. L'autor assegura que encara queda molta faràndula per continuar amb la col·lecció Cada Sant Jordi.
Aquesta nena, que és una nena molt ordenada i que li agrada tenir-ho tot molt a punt, ho té tot a punt i assaja i demés per el dia que ha de ballar a la plaça Major, i justament al dematí, quan s'aixeca, troba que en les espardenyes no hi ha els escallarins, no?
I avui a Catalunya, Espanya i el món és notícia tot això que us direm a partir d'ara, i és que comencem parlant que el president Illa i el ministre Bolaños presenten els resultats del pla de xoc contra la multireincidència. Salvador Illa ha destacat que durant els dos primers mesos del 2026 els delictes físics s'han reduït un 8% i els digitals un 2,9%, mentre que Núria Parlon ha dit que el pla Campai ha reduït un 40% l'activitat dels delinqüents multireincidents. S'amplia el termini per demanar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Aquest any, el límit d'ingressos s'ha ampliat fins als 36.279 euros i el topall del lloguer fins als 1.000 euros després d'un acord entre el govern i els comuns. Una trentena de desallotjats a Badalona per l'ensorrament d'un edifici abandonat. Feia 5 anys que a l'immoble no hi vivia ningú i estava pendent de ser enderrocat per part de l'Ajuntament. En successos, una dona de 43 anys assassinada s'assenya en un nou cas de violència masclista. La dona hauria mort en aquesta població de Toledo a mans de la seva exparella, que s'ha suïcidat. En l'àmbit internacional, un correu del Pentàgon planteja expulsar Espanya de la OTAN i Sánchez hi treu importància. Diu que no treballen sobre mails. És la resposta que ha donat el president espanyol, que a la vegada ha reivindicat que Espanya és un soci lleial que compleix amb les seves obligacions. I Donald Trump anuncia que l'alto el foc entre Israel i el Líban es prorroga 3 setmanes. El president dels Estats Units assegura que hi ha moltes opcions per a un acord de pau mentre Israel i Hezbollah continuen amb les hostilitats.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després d'un Sant Jordi assolellat i amb temperatura suau i una mica de vent, la pluja va afectar bàsicament la Cerdanya, 4 litres de Puigcerdà, doncs es llevem amb núvols baixos, boires, fins i tot a les muntanyes de la Cerdanya. El rest de cel pràcticament serè, una mica de boirina, no hi ha cap boira baixa, insistim, sí que hi ha boira a les muntanyes de la Cerdanya, però el dia es presenta assolellat. I a la tarda, com cada dia, farà un tomb, i torna a canviar el temps a muntanya. Per tant, Cerdanya, bàsicament, i potser Ripollès, algun xàfec, alguna petita tempesta. Les temperatures no canviaran gaire, potser pujaran un parell de graus, per tant, màximes de 20 a 25 s'estarà bé, una calor moderada, no pas intensa. Cap de setmana que ens portarà la mateixa dinàmica que els últims dies, és a dir, sol, bona part del dia, i tardes variables a la muntanya, a l'interior, amb ruixats i tempestes. Cada dia una mica més. Dissabte, Pirineu Oriental, potser també Prepirineu, fins i tot nord d'Osona i nord del Lluçanès, Alta Garrotxa. I diumenge, més abundants aquestes tempestes, una mica més fortes, puja la temperatura 3 o 4 graus, tindran més energia aquestes tempestes localment amb calamar-se, de 5 a 20 litres per metre quadrat. Per tant, diumenge a la tarda, comarques interiors, però també la zona oest, més interior de l'Alt Empordà o Garrotxa, podem rebre aquestes tamborinades. I la setmana que ve, més calor dilluns i dimarts, però també més tempestes, que podran ser més fortes i localment amb calamar-se, però sempre amb matins assolellats.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ho dèiem en titulars, alcaldes de la Garrotxa lamenten que passin els mesos i no es concreti la simplificació burocràtica aprovada a l'Estatut dels Municipis Rurals. L'alcalde de Sales de Llierca, Miquel Palomeres, és una de les veus crítiques davant una problemàtica que s'accentua als pobles més petits i amb menys personal treballant a l'Ajuntament. Demana també que a nivell comarcal o de Diputació es permeti fer venir, per algunes hores, personal administratiu per ajudar-los a complir amb tota la burocràcia que exigeixen les administracions superiors. Gerard Puigdemont.
9 mesos després de l'aprovació de l'Estatut dels Municipis Rurals, els ajuntaments petits demanen que es concreti i que s'apliqui més i millor, especialment amb tots els temes burocràtics. Alguns ajuntaments, com el de Sales de Llierca, continuen veient la burocràcia com un gran mal de cap. En parla el seu alcalde, Miquel Palomeres.
Tota la traïnina burocràtica que tenim ens fa anar molt malament en els pobles petits. Per què? Perquè no tenim mitjans per poder-ho resoldre. I hem de dedicar, l'alcalde hi ha de dedicar moltes hores a fer papers que no li tocaria, la secretària no pot bé un dia a la setmana i per tant fa tot el que pot i s'emporta feina a casa. Vull dir, això és molt d'agrair al personal que tenim perquè realment té un esperit d'implicació i de servei encomiable. I en canvi no veiem aquesta simplificació, més aviat tot es va complicant més. Per tant, jo, això és un crit ja d'alerta, de dir, escolteu, que així no podem anar.
Passem ara dels 160 habitants de Sales als 3.000 de Sant Joan les Fonts. Des de l'Ajuntament també creuen que hauria de ser més fàcil poder disposar de més personal. Se senten, diuen, ofegats. En parla Maria Vidal, alcaldessa.
L'altra cosa són les tramitacions administratives. Aquestes ens tenen fregits a tots els alcaldes i alcaldesses i també a l'àrea de recursos humans. Els temes de contractació, no només d'empreses per poder desenvolupar inversió, sinó també pel personal. Estem en una dimensió avui dia, han passat molts anys des de que van decidir que els capítols 1 estaven congelats i que no donaven més... O sigui, no podíem créixer en capítol 1, que és el de sous. Ostres, els ajuntaments han crescut molt. Nosaltres estem a dia d'avui amb la necessitat de poder incorporar llocs de treball que no podem perquè no diuen tassa de reposició. Com que si se jubila un, el pots rellevar, però tu no pots crear un lloc de treball si no és una necessitat bàsica d'un ajuntament.
Els alcaldes i alcaldesses són conscients que en els darrers temps s'han fet avenços per tenir més en compte els municipis més petits.
En la resolució del pla d'obres hi ha hagut una certa discriminació positiva cap als municipis petits, o sigui, han tingut prioritat les ajudes als municipis petits, i això és molt d'agrair, això s'ha de dir també, quan les coses fan bé, s'ha de dir. O sigui, per primera vegada, el Pla Únic d'Obres i Serveis, aquesta vegada, han prioritzat els municipis petits, tant amb l'anualitat com amb l'import, per tant, des d'aquest costat estem contents.
Però creuen que encara hi ha molta feina per fer per eliminar tots aquests entrebancs burocràtics i per facilitar el dia a dia dels representants polítics, però també dels mateixos treballadors municipals.
Llavors, una demanda que nosaltres tenim no només a la Generalitat, sinó també a la Diputació i al Consell Comarcal, és dir, aquests ajuntaments petits necessitem també serveis que no podem contractar nosaltres, no podem fer un concurs per llogar un TAC a mitja jornada, un tècnic d'administració general, però sí que aquestes administracions supramunicipals poden fer una bossa, com fan els serveis tècnics, i cedir hores d'aquests tècnics i dir, més que tu què necessites? 6 hores a la setmana, 8 hores a la setmana, doncs et vindrà un tècnic d'administració general a fer tots aquests temes. Perquè si hem de desenvolupar tota la paperassa que ens demanen, necessitem més mans. Demanem tant a la Diputació, jo ho he demanat diverses vegades, ho estan estudiant, al Consell Comarcal i especialment al delegat del Govern de la Generalitat, dir, heu de resoldre aquest tema. I això ens passaria en temes de manteniment, també en temes de manteniment, crear una borsa de personal de manteniment que poguéssim estirar hores, ja les pagarem, que ens diguin a quin preu i les pagarem.
L'alcalde de Sales assegura que sempre que pot, insisteix, acabar amb aquesta problemàtica. Ho fa quan parla amb responsables de les administracions superiors. Alcaldes com ell temen que passa el temps i les coses no canvien.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I avui també parlarem de joves de la Garrotxa que participen en el segon Speed Dating organitzat per Dinàmic. La jornada, adreçada a nois i noies majors de 18 anys que busquen feina durant aquest estiu, compta amb la participació de diverses empreses de selecció de la comarca. El Consell Comarcal destaca la reducció de l'atur entre joves de 16 i 24 anys, que ha caigut un 3% comparat amb l'any 2024. Néstor Carvajal.
Des del Servei d'Ocupació de Dinàmic s'impulsa la segona sessió d'entrevistes ràpides per a joves majors de 18 anys que busquin feina aquest estiu i vulguin donar a conèixer el seu talent. La regidora d'Ocupació, Formació i Talent d'Olot, Vanessa Catalán, explica en què consistirà la jornada i quins són els prerequisits.
Consistirà en que quan arribin els joves seran atesos pel Servei d'Ocupació de Dinàmic, se'ls explicarà el funcionament de la jornada, on els joves passaran per diferents empreses de selecció, entregaran els seus currículums i el podran explicar. També podran explicar doncs, els seus interessos per poder treballar durant l'estiu.
L'any passat, amb 87 participants, va haver-hi perfils molt diversos des de formació secundària fins a estudis universitaris. Enguany, 4 empreses de selecció més s'han sumat a l'ocasió. El conseller comarcal delegat de Polítiques Actives d'Ocupació, Marc Puig, dona dades de l'evolució de l'atur en els joves.
I pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana d'atur vam aconseguir reduir-la un 3 punts respecte al 2024 i situar l'atur juvenil a un 19,1% aquí a la comarca de la Garrotxa amb una població activa dels 16 als 24 anys.
La sessió tindrà lloc el 8 de maig de 4 a 7 de la tarda a l'Escola de Segones Oportunitats Noima, situada al carrer Fluvià.
I avui hem de parlar de Sant Jordi perquè la Diada de Sant Jordi torna a omplir el centre d'Olot de llibres, roses i tradició local. Centenars de persones han passat per les diferents parades del Firal aquest dijous, en un matí marcat pels núvols i una tarda totalment diferent, amb el sol com a protagonista, llibres d'autors locals i la rosa vermella han estat els triomfadors d'una nova jornada marcada pels somriures i les xerrades entre coneguts. Roger Isern.
Ambient ja habitual en cada dia de Sant Jordi en ple centre d'Olot, el que s'ha vist aquest dijous al Firal. Parades de roses, persones escollint quin llibre s'enduien a casa i moltes d'elles amb ja una rosa o un llibre a la mà. A banda del sector llibreter i de les floristeries, sí, s'hi han vist parades també de diverses entitats o escoles, entre d'altres. Un dels punts de més atracció són els estants de llibres, entre els quals hi ha el de l'editorial Oliveres. El seu responsable, Josep Oliveres, destacava durant la diada un dels llibres amb més èxit.
Principalment els que es venen també són tipus novel·la de diferents autors, sobretot, esclar, nosaltres ens coneixen per ser pioners en autors locals, però un dels que destacaria que s'ha vengut molt, molt, molt és el de l'Aiguat de 1940, segurament perquè no s'havia escrit mai un llibre sencer d'aquest tema. Havia sortit capítols amb un llibre de temàtica variada, havia sortit en altres llocs o columnes, però tot un llibre dedicat a l'Aiguat, tant a la comarca de la Garrotxa com del Ripollès, nosaltres hem ajuntat les dues comarques, és el que ens treuen dels dits.
A l'altra banda dels llibres, les roses, les grans protagonistes d'un Sant Jordi marcat per l'augment de preus en algunes floristeries. El responsable de la floristeria de Segur, Carles González, ha detallat quina és la situació de la rosa al mercat.
El que són les roses, bueno, ja tenen els mateixos proveïdors i no s'ha costat. No, el costar no. El que nos ha costat són més calés, això sí. Ha pujat el preu de la rosa. I en quant, també treballen rosers, el roser sí que Han pujat també, però bueno, los treballem sobretot el tipus rosé Cepeti o això, que és un rosé més del Maresme, i això sí que és quilòmetre zero, perquè el que és la rosa a vegades no, gairebé sempre ve de fora.
A Edicions Bassegoda portaven algunes novetats aquest Sant Jordi i n'han fet un bon balanç. El seu responsable és Òscar Cabana.
Bé, nosaltres estem encantats d'estar al Firal d'Olot, que sempre bull de gent, de nens, de persones interessades en compartir aquesta gran festa de la literatura, però també de la cultura catalana. I nosaltres és una oportunitat per apropar-nos als lectors, als públics, també de difondre el que estem fent, d'explicar molt més els nostres projectes, de posar-los en valor, que a vegades no tens l'oportunitat perquè sempre hi ha doncs, el paper del llibreter pel mig, que és molt necessari i importantíssim.
I sempre hi ha gent que fa coses especials per Sant Jordi. Un dels casos és el de Tati Corbeton.
Bé, jo el que m'agrada és encarregar els llibres abans, perquè no hagi de fer cua el dia del Sant Jordi, i comprar llibres per al meu net, per al meu fill i per mi, que m'encanta. I després, a 11:45, venir a ballar sardanes.
La Diada de Sant Jordi a Olot ha tornat a comptar amb una bona resposta per part de periodistes interessats en la cultura de proximitat.
Gràcies, Roger. Parlem també, és moment de fer valoracions, és moment de fer parlar d'estadístiques de quins han estat els llibres més venuts durant aquesta Diada de Sant Jordi. I és que la Diada de Sant Jordi ha tornat a confirmar una tendència que ja fa anys que es consolida a la Garrotxa, el pes creixent de l'autoria local i de la literatura en català, segons dades recollides a les llibreries d'Olot, com la llibreria Drac i la llibreria Isop, els llibres més venuts d'aquest 23 d'abril tenen un clar accent de territori. Precisament, a la llibreria Drac parlem d'una miqueta els llibres que més s'han venut durant aquest Sant Jordi, i és que el rànquing general l'ha encapçalat El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, seguit de Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, i en tercera posició s'hi ha situat Alta Garrotxa en essència, una obra que també lidera la llista d'autors garrotxins. Completen el top 5 un dels llibres que ja ens avisaven que també serien dels més venuts, com és L'aiguat del 1940 de Xavier Valeri i Manual de defensa en català d'Òscar Andreu. Pel que fa específicament als autors de la Garrotxa, a la llibreria Drac destaquen, a més d'Alta Garrotxa en essència, títols com Garrotxa, Camins de natura, La casa de l'esllavissada, de Salvador Vergés, i Iaia Angeleta, de Pep Noguer. En literatura infantil, el títol més venut ha estat Tícnics. A la llibreria Isop també tenim més notícies d'aquest Sant Jordi, d'aquesta Diada de Sant Jordi que es va dur a terme aquest dijous, i és que a la llibreria Isop els resultats segueixen una línia similar. En l'àmbit general, els més venuts han estat Manual de defensa del català, Crispetes de matinada i El joc del silenci. En canvi, en l'apartat local han destacat El conte de la faràndula, de Tavi Algaró i Charlie Reixac, La marranada, Et veurà tothom, de Maribel Torres, i La casa de l'esllavissada, de Salvador Vergés. En Bosc endins, de Jaume Vilanova, i Anna Balló i cartes en temps d'emails, de Maria Àngels Vilarrasa, molt a prop. Xavier Delós, de la llibreria Drac, i Agata Los Santos, de la llibreria Isop, expliquen que les vendes de Sant Jordi són un percentatge força elevat de les vendes de tot l'any.
Sol ser bastant estable, i quan tenim la sort de que fa bon temps, hi acompanya molt. Aproximadament jo et diria que potser un 15% del que fem tot l'any, no ho tenim comptat ben just.
A Sant Jordi la veritat és que ha anat molt bé, ha estat un any que nosaltres considerem que és de gran èxit. És veritat que ens estrenàvem a la carrer Sant Rafel i per tant era una novetat que no sabíem com aniria, però estem molt contents de la resposta del públic. Sant Jordi és la nostra festa major, no? Tothom ho sap, i Sant Jordi és quan els llibreters fan l'agost, que es diu popularment. És veritat que les vendes de llibres normalment tenen dos repunts durant l'any, que és Sant Jordi i Nadal. Segurament Sant Jordi i Nadal representen en total un 60% de la facturació, i la resta és la feina que fem dia a dia com a llibreters, no? Atraient gent a la llibreria amb activitats, amb venda de prescripció, etc.
Les llibreries de la ciutat asseguren, doncs, que els llibres més venuts han estat majoritàriament d'autoria catalana i en llengua catalana, per davant de traduccions obres en castellà. No deixem enrere Sant Jordi perquè autors com Nietzsche o Neruda han ressonat amb les veus d'alumnes del Montsecopa a l'abecedari poètic. Aquest Sant Jordi, alumnes de segon d'ESO a batxillerat han pujat a l'escenari de la Sala Turín per culminar el seu treball que han realitzat en els últims mesos. El professor de llengua castellana i literatura, Càndid Sant Pere, creu que la poesia acaba calant als joves i diu que és una experiència que els prepara per parlar en públic.
S'ha celebrat el tradicional recital de poesia de Sant Jordi amb la participació dels alumnes de l'Institut Montse Copa. Aquest abecedari poètic fa un recorregut per tots els poetes en ordre alfabètic. Enguany ha tocat la N i la O amb poetes com Otero, Nietzsche o Neruda. Els alumnes Roger Valdeperes, Naja Pérez i Marina Casadevall expliquen què ha suposat per ells fer tot plegat.
La major dificultat és aprendre a recitar i saber en quin moment ho has de fer, coordinar-ho amb la música i saber els ritmes que has de portar és bastant complicat.
A les hores de pati treballem sobretot els primers patis que tenim 20 minuts i en Càndid, el nostre director, ens dona el poema per treballar el també a casa.
I després de tant treball i tant de temps, doncs sortir aquí i veure aquest resultat dels assajos és bastant gratificant realment.
L'activitat és voluntària i el professor de Llengua Castellana i Literatura del Montse Copa, Càndid Sampere, creu que activitats com aquesta apropen el jovent cap a la poesia.
Evidentment, acaba calant. Moltes vegades parlem del jovent, parlem de l'adolescent, dels adolescents per coses no gaire bones, però val a dir que aquest tipus d'experiències s'engresquen molt. Pensa que això, tots aquests assajos que hem pogut fer, conforme hem pogut a hores de pati, no és de cap assignatura en concret, i és voluntari el 100%. De fet, és una experiència que ells viuen com un directe, és el vertigen del directe vindre aquí.
La poesia s'ha fet en diferents llengües, fins i tot en francès, amb dos poemes de Gerard de Nerval recitats pels alumnes de segon de batxibac.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en esports, la Unió Esportiva Olot només li queden 6 punts en joc, dos partits que són dues autèntiques finals per aconseguir l'objectiu i mantenir-se a segona federació. Aquest cap de setmana jugarà al camp del Reus Redis, un equip que es troba en zona de play-off i que podria certificar-ne la seva presència si derrota el conjunt Olotí en un estadi que estarà ple de gom a gom. Per altra banda, l'Olot es troba fora de la zona de descens directe i fora de la zona de play-out. Si guanyés diumenge, podria assegurar-se no baixar directament de categoria i jugar contra el València més tallà l'últim partit a casa sense tanta pressió. El tècnic Roger Vidal explica que els equips de la part alta se'ls dona bé.
Sabem que l'entorn els ajudarà molt, però nosaltres crec que ens movem bé en aquests entorns i és un partit molt maco de disputar, en un camp amb bones condicions, d'unes dimensions semblant a les nostres, per tant, penso que no condicionarà.
L'Olot arriba a l'enfrontament contra el Reus amb bona dinàmica, ha aconseguit una victòria i dos empats contra dos grans rivals en els últims tres partits. Vidal explica que l'equip està bé i amb confiança. Diu que a nivell defensiu han de tornar a estar molt concentrats, ja que els últims tres gols han estat des del punt de penal i a nivell ofensiu el Reus és un equip amb molt de potencial.
És un equip que porta molts anys junts, tant el cos tècnic com gran part de la plantilla. Tenen una forma de jugar molt, molt interioritzada, i són molt verticals, no? Els jugadors ofensius són capaços de córrer l'espai, són capaços de fer conduccions molt perilloses, els pivots de molta qualitat, carrilers molt profuns, i per tant som coneixedors de les virtuts que tenen i per tant intentarem treballar per contrarrestar-les i per poder-los fer mal.
Ara mateix la situació és que l'Olot és 11è, empatat de punts amb el 39 amb el Castelló B, el Barbastre, que està en zona de play-out, en té 37, i l'Eivissa, que és el que ara baixaria directe, en té 36. L'Olot juga a Reus, però l'enfrontament directe entre Barbastre i Castelló podria anar també bé pels interessos olotins. A més, l'Eivissa juga al camp de l'Andratx, que ja ha baixat de categoria i podria tenir més fàcil sumar els 3 punts. Tot per decidir, doncs, quan queden dues jornades per acabar la temporada. L'Olot ha de guanyar el camp del Reus Redis aquest diumenge a les 12 del migdia, un partit que es podrà seguir en directe, com sempre, per Ràdio Olot des de mitja hora abans. I aquest cap de setmana també és notícia la 72a edició de la Clàssica Olot, que comptarà amb més de 150 quilòmetres i voltarà per diferents punts de la comarca. La previsió que fan des de l'organització és superar el centenar de ciclistes, tot i que la prova olotina coincideixi amb altres copes d'Espanya.
La Clàssica d'Olot supera les 70 edicions i es consolida com una de les proves ciclistes més tradicionals i històriques de Catalunya. Aquest diumenge sortirà des del centre de la ciutat i començarà el seu recorregut, que compta amb un total de 152 quilòmetres. Un cop arrenqui la prova, anirà passant per diferents pobles de la Garrotxa, com Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca, Montagut, Tortellà, Argelaguer i Sant Jaume. Una de les peculiaritats és que els ciclistes han de fer 8 voltes entre Tortellà, Argelaguer i Sant Jaume de Llierca abans de tornar cap a Olot. Un dels organitzadors de la clàssica, Carles Torrent, valora el recorregut d'aquesta prova.
En realitat fem un recorregut una mica per la Garrotxa i això ens permet doncs, donar a veure aquesta visibilitat a la comarca, no? que tenim una comarca molt, molt bonica, anem per l'Alta Garrotxa, per la zona d'allà de Montagut, i la veritat que tota aquella zona del Passallís, de Montagut, de Tortellà, és preciosa, i la tornada doncs, amb Castellfollit, no? Que és espectacular veure les columnes basàltiques, vull dir que molt maco.
Durant tots aquests anys, la prova olotina ha arribat en algunes ocasions a tenir els 200 participants, el màxim de places disponibles. Tot i això, fa uns anys que la clàssica Olot coincideix amb altres copes d'Espanya i, per tant, es veu perjudicada la seva participació.
Tenim això, no? Aquesta participació. Pensem que ara estem en temporada forta, que hi ha copes d'Espanya, que hi ha carreres importants arreu d'Espanya i els equips doncs, tenen que repartir, no? I tenen que... De fet, aquí a Olot doncs, sempre ens coincideix amb copes d'Espanya i amb carreres importants i, bueno... Això fa que ens minvi una mica la participació, però estem molt contents, vull dir que al final fem aquesta carrera perquè és una tradició, perquè l'havia guanyat en Joan Llanera, l'havia guanyat jo, l'havia guanyat en Jordi Fiter, tots d'aquí a Olot, i al final és una tradició que jo crec que l'hem d'anar aguantant molts anys.
Torrent explica que és una prova molt trencacames amb un tram final molt elevat. Diu que es tracta d'un recorregut on els ciclistes gaudeixen i que normalment els corredors arriben al final amb grups tallats i amb intensa escapada durant la prova.
Carrera d'eliminació, no? Jo crec que has d'anar ben col·locat, les carreteres són estretes, són de col·locació, els repetxos són durs però curts, intensos. Si no vas ben col·locat, doncs quan tu comences a pujar el repetxo els altres ja estan a dalt, no? Que vol dir que després tens que fer molta més força per tornar a atrapar amb els de davant. Bàsicament és això, és d'eliminació, és de bueno, com les clàssiques que estem veient ara de les Copes del Món, on els corredors com en Van Der Poel i tots aquests, estic segur que si vinguessin a córrer un tipus de carrera com aquesta aquí a Olot, la disfrutarien molt, els agradaria molt.
La 72a edició de la clàssica Olot es durà a terme aquest diumenge amb sortides des de la plaça Clarà d'Olot. Els ciclistes sortiran a partir de les 10 del matí i començaran una nova prova amb un recorregut per tota la comarca.
I avui a la contraportada no deixem de parlar de llibres. Parlem de l'Escallarinc Drinc Drinc, el segon llibre d'una col·lecció amb la faràndula olotina com a protagonista. Escrit per Pep Fargas i il·lustrat per Nina Bach, està adreçat als més petits. Els cabeçuts són el fil conductor d'aquest conte. L'autor assegura que encara queda molta faràndula per continuar amb la col·lecció Cada Sant Jordi.
Pep Fargas i Nina Bach han publicat un segon llibre infantil, Escallarinc Drinc Drinc. Aquest és el segon d'una col·lecció ideada per Can Baldinet. Està adreçat a la mainada més petita amb elements de la faràndula com a protagonistes. L'autor fa una sinopsi del llibre.
Aquesta nena, que és una nena molt ordenada i que li agrada tenir-ho tot molt a punt, ho té tot a punt i assaja i demés per el dia que ha de ballar a la plaça Major, i justament al dematí, quan s'aixeca, troba que en les espardenyes no hi ha els escallarincs, no?
Fargas afegeix que es nodreix molt de l'entorn dels seus nets i que amb l'edat és més fàcil escriure contes infantils.
Escriure per nens es fa més fàcil com més gran et fas, com sí? Si diguéssim, no? D'altres coses, suposo per allò que diuen que com ens anem fent grans ens anem tornant més infantils, és veritat, però sobretot també perquè, esclar, tens més experiència, tens la sort, els que hem tingut la sort de tenir fills i de tenir nets, doncs esclar, tenim un catàleg a disposició i veiem una mica quin és el seu trenar, la manera d'entendre les coses.
L'autor també explica que el llibre té un registre pensat per facilitar la lectura dels pares a mainada. A més, el llibre és solidari i tots els beneficis dels diferents volums de la col·lecció es donaran a causes benèfiques.
Gràcies, Néstor. Doncs amb el llibre de Pep Fargas nosaltres ens acomiadem d'aquest informatiu d'avui divendres 24 d'abril del 2026. Com sempre, molta més informació al garrotxadigital.cat i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.